Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per notar la primavera i la bonança.
Amb 12 graus arreu de la comarca aquesta hora. Dimecres 3 d'abril del 2024, dia en general assolellat, amb màximes que avui arribaran ja als 22-23 graus i que aniran pujant a mesura que avanci la setmana. Per tant, temps primaveral al 100%. Avui al Supermatí quantificarem els danys del temporal d'aquesta Setmana Santa al Passeig de Sant Antoni. També explicarem quin percentatge d'ocupació turística hem tingut a la comarca i repassarem els noms de la nova junta de l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell i parlarem del torneig de tennis internacional que acull aquesta setmana la Bisbal. Ens escolta a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un supermatí en què parlarem amb Xavier Pla, l'autor de la gran biografia de Josep Pla que s'ha publicat les últimes setmanes. I com cada dimecres, ens acompanyaran els companys d'un Mosso Grup. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni valoren uns 450.000 euros els danys provocats pel temporal Nelson que va afectar la costa catalana aquest darrer cap de setmana.
Les tasques de reparació i rehabilitació consisteixen principalment en moure sorra per protegir les zones que han quedat més afectades, com la platja de Torre Valentina o la platja d'Es Monestri. Tot i això, repararan altres elements com passarel·les, accessos o infraestructures de la zona de les platges, així com zones enjardinades a tocar del passeig de Torre Valentina.
L'ocupació al Baix Empordà arriba fins al 85% i recuperen les xifres d'ocupació d'abans de la pandèmia.
La presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Llé, ha destacat que, tot i el mal temps que s'havia anunciat, ha estat una molt bona Setmana Santa. La presidenta ha destacat que hi ha hagut un major nombre de visitants entre els dies festius, que van de divendres a dilluns.
La nova Junta d'Oxigen comença a treballar presidida per Albert Gómez.
A la nova Junta també hi ha Joan Cama com a vicepresident, Judit Galceran com a secretària, Sandra Llausàs com a tresorera i els vocals Jordi Rubau i Maribel Díaz. Entre els principals reptes del nou equip és fer front a la crisi permanent que viu el comerç i mantenir i ampliar la tasca que va començar l'anterior Junta.
I més notícies, parlant en aquest cas de l'habitatge, perquè Palamós organitza un acte informatiu sobre la nova llei de l'habitatge i la regulació dels preus del lloguer.
L'acte informatiu es farà avui dimecres 3 d'abril a les 8 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Pou a Palamós. Cal recordar que Palamós és un dels municipis declarats zones residencials tensionades i on s'haurà de marcar un topall del preu màxim de lloguer.
I dues notícies d'esports avui. Per començar, volem subratllar un esdeveniment tenístic que té lloc a la nostra comarca fins diumenge que ve, i és que la Bisbal d'Empordà acull aquesta setmana l'Open Internacional Femení Sol Gironès.
El tennis femení serà protagonista aquesta setmana a la capital del Baix Empordà. Des d'aquest dilluns, el club de tennis La Bisbal alberga la 8a edició d'un torneig que per segon any consecutiu té la categoria 8-125. 5 jugadores que es troben entre les 100 millors del rànquing mundial formaran part d'un atractiu quadre principal.
I també avui expliquem que Palafrugell commemora aquesta setmana el Dia Mundial de l'Activitat Física, que és aquest dissabte.
Durant tota la setmana s'han organitzat accions per promoure l'esport i reduir el sedentarisme. Es faran caminades, en rutes, una taula rodona i activitats dirigides gratuïtes a la piscina i l'estadi. Algunes de les activitats requereixen inscripció prèvia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà estan passant coses, per exemple, que Pere Aragonès consolida l'aposta pel referèndum a l'escocesa sobre la independència de Catalunya amb un informe jurídic de l'Institut d'Estudis d'Autogovern. El president i candidat d'Esquerra va fer ahir la seva proposta de referèndum a partir de l'article 92 de la Constitució espanyola. Sorpresa Esquerra Republicana per les llistes electorals, perquè s'exclouen la majoria dels consellers actuals, incloent Roger Torrent, expresident del Parlament. D'aquesta manera volen privilegiar, diuen, des del partit perfils més polítics. I Carles Puigdemont reforça la seva candidatura amb l'empresària d'Olot, Anna Navarro, com a número 2, una persona amb un gran perfil econòmic i tecnològic. La comunitat internacional reclama una investigació sobre el bombardeig que va causar la mort de 7 treballadors de l'ONG World Central Kitchen, dirigida pel xef espanyol José Andrés. Va passar a Israel, un bombardeig de l'exèrcit d'Israel. Escorcoll al domicili de Lluís Rubiales a la República Dominicana relacionat amb un cas de presumpta corrupció vinculada a contractes futbolístics durant la seva presidència de la Reial Federació Espanyola de Futbol. I també l'atac del centre comercial màgic de Badalona d'ara fa uns dies s'investiga com un cas de terrorisme jihadista. L'atacant ja ha entrat a la presó provisional sense fiança. I han arxivat la investigació contra Mònica Oltra pel cas dels abusos a menors comesos pel seu exmarit. La justícia assenyala que no s'ha trobat cap delicte i això, evidentment, ha generat reaccions positives des de Compromís. Recordem que Mònica Oltra se l'havia acusat d'encobrir els delictes del seu exmarit i ara la justícia diu que no hi ha cap delicte, que no hi ha cap cas. Però el fet és que aquestes acusacions ja li van provocar la pèrdua del càrrec a Mònica Oltra, que va haver de dimitir ara fa 2 anys. Esperem, en tot cas, perquè és un dels grans valors de la política del País Valencià, esperem que aquesta sentència la rehabiliti políticament. I ara saludem en Marc Vilà, que ens porta la previsió del temps. Com sempre, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Avui dimecres i els dies que s'aniran succeint esperem refermar en sensacions de primavera suau, perquè esperem un temps que s'anirà estabilitzant i que serà majoritàriament assolellat. Això es veurà reflectit en una pujada de temperatura que dia a dia fins pràcticament dissabte es farà més alta, fins que diumenge podria tenir una lleugera baixada. El cas és que avui al migdia a la nostra comarca del Baix Empordà ja podrem passar dels 20 graus i esperem temperatures màximes de l'ordre dels 22-23 graus. Les temperatures mínimes encara seran bastant contrastades amb les màximes. Tot i això, també notarem que hauran pujat i es plantaran properes als 6-7 graus a la nostra comarca. Sense més explicacions ni complicacions, es presenten dies de màniga curta i ambient primaveral en tota regla.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I el comentari avui ens l'envia el mossèn de Pals, Josep Tavernés.
Arròs i sequera. M'acaba d'arribar una notícia que tinc per certa per la font que me l'ha dita. Aquest any no hi haurà sembra d'arròs a Pals. La sequera persistent, tot i les pluges d'aquests dies de Setmana Santa, fa que no es pugui garantir l'aigua per regar els camps d'arròs en els propers mesos. Fa un mes que molts pagesos, entre els que hi havia productors d'arròs, es van manifestar a diferents comarques de Catalunya, van treure els seus tractors i van tallar carreteres. Des de llavors que arreu es troben pancartes reclamant l'aigua del Ter, responsabilitant d'aquesta situació a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i a la mateixa Generalitat. Fa 600 anys que es cultiva arròs a Pals i els contorns del Montgrí. Dalt del mirador de la vila hi ha un text de Josep Pla que explica el paisatge que es veu. Hi ha un primer terme format pel curs inferior del Ter, l'antiga geografia lacustre, avui convertida en camps d'arròs, tancada per les muntanyes del Montgrí, de color de coll de tòrtora i de flor de farigola, malva i violeta. Ja l'any passat, la sequera va afectar de ple els cultius del Baix Empordà. La manca d'aigua va obligar a canviar les varietats de sembra de cereals i a reduir a mitges la plantació d'arròs. Un amic amb qui sovint anem a veure el Girona Futbol Club m'ha fet saber la pluviometria dels darrers 4 anys a Pals. El 2020 va caure del cel 700 litres per metre quadrat. El 2021 ja sols van ser 494. Però encara pitjor el 2023, que quasi van ser la meitat del 2020, en concret 377 litres. A l'abril, cap al final, és o era el moment de sembrar l'arròs. Però donat que no es pot garantir que hi hagi aigua per tot el procés i que les inversions a fer són molt altes, ja no hi ha temps per preparar els camps, comprar la llavor i esperar que segueixi plovent. Tot i que la Generalitat diu que l'aigua no cau del cel, tampoc tenim alternatives si no ens cau del cel. Una greu patacada a l'economia local.
Atenció a això, perquè el grup nord-americà The Killers va anunciar ahir un concert per sorpresa la setmana que ve a Barcelona. Serà a la sala Razzmatazz abans de començar la seva gira, que els portarà per pavellons i festivals dels Estats Units i d'Europa. La venda per aquest concert, la venda d'entrades, comença demà dijous. Prevenda avui mateix a través de la web Live Nation. La banda va publicar a finals del 2023 l'àlbum Rebel Diamonds i ha anunciat una residència especial, atenció també, a Las Vegas aquesta estiu del 2024. The Killers, concert sorpresa la setmana que ve. Avui els escoltem al Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal amb Mr. Brightside. Un minut i un quart de nou de dimecres 3 d'abril del 2024.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni valoren uns 450.000 euros els danys provocats pel temporal Nelson que va afectar el passeig de Sant Antoni aquest cap de setmana. Aquest dimarts al matí el consistori ha fet una reunió per fer una primera valoració dels danys. Quines seran les principals actuacions que caldrà fer, Maria?
Les tasques consisteixen principalment en moure sorra per protegir les zones que han quedat més afectades, com la platja de Torre Valentina o la platja d'Es Monestir. Tot i això, repararan altres elements com passarel·les, accessos o infraestructures de la zona de platges així com zones enjardinades a tocar del passeig de Torre Valentina. A més, s'ha d'actuar en una part del passeig de la zona del monestir i en la part central del passeig de Sant Antoni, que s'han vist afectades per aquest fort onatge. Ho explica l'alcalde del municipi, Jordi Soler.
Això comportaria la refacció de les rocalles que s'han mal fet, la col·locació d'algunes altres en zones més afectades, reparació d'infraestructures, tuberies, mobiliari de platja, passarel·les, dutxes i la porta de terra per formar les noves dunes i sobretot el moviment de sorra que haurem de fer dintre les nostres pròpies platges. Allà ens han acumulat més, portar-la cap a la zona de Torre Valentina i el sol del monestir, que és d'on n'ha sortit la majoria de sorra que hi havia.
Aquest no és el primer cop que en aquestes zones del passeig es veuen afectades per un temporal. Fa 3 setmanes el temporal ja va malmetre diversos arbres i va arrossegar gran part de la sorra de Torre Valentina. I des del consistori són conscients que les afectacions dels temporals han anat en augment durant els darrers anys.
L'Ajuntament, però, considera que la solució a aquesta situació està en el projecte dels nous espigons per millorar la protecció de la primera línia de mar.
El projecte, impulsat des del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfico, vol estabilitzar les platges de Sant Antoni, el monestir i Torre Valentina amb la construcció de 2 nous dics perpendiculars a la platja que perllongaran els que hi ha ara tocada la Riera Oví i Palamós. El projecte d'espigons ha de permetre resoldre els problemes que causen els temporals a les platges de Sant Antoni i del Monestir, permetent que aquestes platges tinguin com a mínim una amplada de 50 metres durant tot l'any, una amplada que variarà però que sempre garantirà aquests 50 metres necessaris per desgastar la força de les onades i evitar que l'embat dels temporals arribi al passeig. El projecte assenyala la construcció de 2 dics que seran la prolongació dels que actualment ja existeixen. El primer d'ells serà un dic corb emergit de 150 metres de longitud que perllongarà l'actual dic situat davant la Riera Oví, que es va construir l'any 1987. Aquest dic corb tindrà un primer tram de 70 metres rectes i els 85 metres restants tindran forma corbada. Aquest dic compta amb un segon tram submergit de 0,5 metre que parteix de l'inici del tram del corb anterior com a prolongació de l'espigó existent i amb una longitud total de 130 metres. D'altra banda, l'estabilització de la platja del monestir requereix de la construcció d'un segon espigó també corbat i emergit de 215 metres de longitud. Els primers 100 metres coincidiran amb l'actual espigó de la platja de Palamós construït l'any 1915 i els altres 115 són de nova planta. A més, aquest dic també continuarà en 100 metres més d'espigó submergit a 0,5 metre.
I què n'ha dit el govern espanyol?
Aquest dilluns el govern espanyol ja ha promès als ajuntaments donar una resposta el més aviat possible als efectes que ha provocat aquest últim temporal a Catalunya, sobretot a la zona de les comarques gironines. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, apuntava en un missatge a X que estem elaborant una anàlisi complet dels efectes del temporal per poder pal·liar els danys a les platges dins les nostres competències. A més, Prieto també assegurava que estan en contacte permanent amb els ajuntaments afectats per donar una resposta el més aviat possible.
L'ocupació al Baix Empordà arriba fins al 85% i es recuperen les xifres d'ocupació d'abans de la pandèmia. La presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Llé, ha destacat que, tot i el mal temps que s'havia anunciat, ha estat una Setmana Santa molt bona.
La presidenta ha destacat que hi ha hagut un major nombre de visitants entre els dies festius que van de divendres a dilluns. L'ocupació durant aquests dies va estar entre el 80 i el 90% i en alguns establiments es va superar aquesta xifra. Tot i això, i a diferència d'altres anys, els primers dies de Setmana Santa van ser més fluixos.
Aquests 4 dies, sí que és veritat que els primers dies va ser fluixet, a diferència de l'any passat, que els 3 dies, dilluns, dimarts, dimecres, ja van ser molt forts, però bueno, ens tornem a remuntar a les Setmanes Santes de 5 anys enrere, abans de Covid, que els primers dies eren més suaus, més tranquils, sí que començava a venir tímidament algun turista més de segona residència i a partir del dijous, pues, la cosa comença a disparar-se.
Aquesta Setmana Santa ha arribat aviat, però Bàrbara Llé apunta que gran part dels establiments, tant hotels com restaurants i bars, es mantindran oberts fins a l'arribada de la temporada d'estiu. És complicat haver de tancar ara i tornar a obrir, per això gran part dels establiments es mantindran oberts fins que arribi la temporada alta, explica Llé. Hi ha hagut algun establiment que ja ha estat tancat per Setmana Santa i ja obrirà més endavant.
I quin tipus de turistes han visitat la comarca?
Gran part del turisme que ha aterrat durant aquesta Setmana Santa és el català. Tot i això, hi ha hagut un gran nombre de francesos que han visitat i que durant les properes setmanes visitaran el territori. A més, Bàrbara Llé explica que també han visitat la zona turistes nord-europeus i americans, entre molts d'altres. Allí explica que a poc van recuperant el ritme quan es parla de turisme internacional. El que ha costat més recuperar ha estat el turista britànic, molt afectat pel Brexit, reconeix la presidenta. A més, destaca la tornada de turistes americans i australians a la zona, que amb la pandèmia es veien limitats a l'hora de viatjar a la zona del Baix Empordà.
No, déu-n'hi-do, eh? A veure, clar, també venim d'un client, bueno, un client, un britànic molt afectat pel Brexit abans de la pandèmia. Això no ens n'hem d'oblidar, eh?
Sí, exacte.
I aquest sí que hauria sigut inclús el més difícil de recuperar. Però sí, està el que havia desaparegut totalment havia sigut l'americà i uf, ha tornat, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A l'australià també hi ha molt d'australià. L'any passat ja es va notar, eh? Ja l'any passat, a mitjans d'any, ja es va notar aquesta tipologia de client i aquest any també.
Els actes i esdeveniments culturals que s'han anat desenvolupant al llarg de la Setmana Santa, com la processó de Verges o el mercat medieval de Calonge, tal com apunta Bàrbara Llé, han millorat l'experiència dels turistes tant nacionals com internacionals.
I com ha anat el turisme a la resta de comarques gironines?
Doncs la Costa Brava ha estat una de les zones que ha rebut més ocupació, d'entre el 85 i el 90% durant les vacances de Setmana Santa. A les zones de muntanya interior, el turisme ha oscil·lat entre el 75 i el 80%. En declaracions a ACN, la portaveu de la Federació d'Hostaleria, Marina Figueres, ha destacat que el fet que la Setmana Santa hagi caigut abans ha fet que el turisme a les comarques gironines s'hagi repartit entre la muntanya i la costa. En el cas dels apartaments turístics, s'han registrat millors xifres a l'interior, d'entre el 85 i el 90%, que la costa, que s'ha trobat entre el 50 i el 70%. Als càmpings de la demarcació s'han registrat ocupacions d'entre el 70 i el 80%, tot i que en alguns casos han arribat al 85%. En tots dos casos, però, s'ha notat que les previsions, per mal temps, han afectat les reserves d'última hora.
Ja s'ha constituït la nova junta de l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell Oxigen. Està encapçalada per Albert Gómez com a president, Joan Cama com a vicepresident, Judit Galceran com a secretària, Sandra Llausàs com a tresorera i els vocals Jordi Rubau i Maribel Díaz. Entre els principals reptes del nou equip hi ha fer front a la crisi permanent que viu el comerç i mantenir i ampliar la tasca que va començar l'anterior junta.
El president Albert Gómez explica que el comerç de Palafrugell ha resistit bé a la patacada de la pandèmia, però que s'han de resoldre les dificultats treballant conjuntament.
Que el nostre ara és un sector que està en crisi permanent. Vull dir, estem en un moment en què tot canvia moltíssim, en què qualsevol efecte exterior t'arriba aquí i hi ha molts de reptes, no? Podríem dir que no estem tan mal, però que tenim reptes molt importants davant, no? I que és complicat, és complicat tot plegat. Per tant, bueno, la nostra recepta és molt clara, no? Creiem que treballant col·lectivament, doncs podem anar molt més enllà que no pas que cadascú faci la seva guerra. No només a nivell comercial, perquè al final nosaltres som una associació que va bastant més enllà d'això, tenim molta gent de serveis.
Tot això amb un model comercial basat en la personalització.
Creiem en un determinat model comercial, que el tenim molt clar i el tenim molt integrat, que té una part molt important al voltant del mercat diari, que considera que és important aquesta tipologia de negoci més personal, més diferenciat, en què hi ha una persona darrere, no tant amb grans cadenes de distribució, etc. I aquesta és la nostra aposta.
Una de les feines d'Oxigen és la dinamització a partir d'accions comercials. La nova gerent, Fatna Lasmi, explica quins esdeveniments tenen previstos.
El que tenim a tocar és l'Oxigen Fashion Show, que aquest any ve amb moltes novetats. I, bueno, en marxa tenim bastantes cosetes. Tenim l'Enèrgica, que es farà a l'11 de maig. Llavors, també aquest any amb la Bienal, col·laborarem amb la Bienal, que això és novetat d'aquest any. I bueno, les estocades, a l'estiu tornarem a tenir l'estocada d'agost amb activitats també familiars i infantils. La comerciada també torna aquest any i bueno, la campanya de Nadal, que també és la campanya més potent.
Els membres de la Junta han explicat a l'entrevista Ràdio Palafrugell que van decidir entrar-hi per ajudar a remar a favor dels negocis de Palafrugell.
Les 8 i pràcticament 25 minuts. Tenim una notícia a última hora que acabem de conèixer. Segons informa la periodista Anna Ponsí, un nen de 5 anys ja mort assassinat a Bellcaire. La seva mare està ferida. Tots dos els han apunyalat a casa seva i els Mossos ara busquen l'autor del crim. La dona ha trucat a la porta d'una veïna demanant ajut quan faltaven 20 minuts per les 6 del matí. Segons assegura el caso, també, ara mateix no es pateix per la vida de la mare, que està a l'hospital, però sí la mort d'aquest menor d'edat, segons Anna Ponsí, un menor de 5 anys, i per tant ara s'està buscant l'agressor d'aquest crim, que encara no està confirmat qui seria aquesta persona. Però en tot cas ho seguirem de prop, aquesta última hora, quan són les 8 i 25 minuts de dimarts 3 d'abril del 2024. Tenim més notícies. Palamós organitza un acte informatiu sobre la nova llei d'habitatge i la regulació dels preus del lloguer. L'acte informatiu es farà avui a les 8 del vespre a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou.
Cal recordar que Palamós és un dels municipis declarats zones residencials tensionades i on s'haurà de marcar un topall del preu màxim per als arrendadors en el cas dels grans tenidors o d'un pis que no s'hagi llogat en els darrers 5 anys. La jornada portarà informació sobre quins propietaris hauran d'ampliar el nou rang de preus, el termini a partir del qual s'haurà de començar a imputar, els contractes que queden exclosos, els increments de la renda del lloguer en el cas d'haver fet reformes, o bé en quins supòsits es poden incrementar els preus regulats, entre altres. A més, en la trobada hi haurà tècnics especialistes que aprofundiran en aquest nou índex estatal per a la contenció dels preus del lloguer. La jornada, que és gratuïta, està oberta tant als propietaris d'habitatges com per als seus arrendataris o persones que puguin estar interessades a saber més sobre el tema.
I en esports, avui parlem de tennis, perquè aquesta setmana, fins diumenge, la Bisbal acull l'Open Internacional de Tennis Femení Sol Gironès. Des d'aquest dilluns, el club de tennis la Bisbal alberga la 8a edició d'un torneig que, per segon any consecutiu, té la categoria de 8a 125. 5 jugadores que es troben entre les 100 millors del rànquing mundial formaran part d'un atractiu quadre principal.
La barcelonina Rebeca Masarova, actual número 93 del món, es va desfer a primera ronda de la francesa Ferro i continua endavant. Les altres 4 tenistes top 100 són la belga Grit Minen, número 79, la francesa Ocean Doden, número 84, la xinesa Su Xian Bai, número 87, i l'anglesa Harriet Dart, número 89. Una de les absències destacades d'enguany és la de la vigent campiona del torneig, l'holandesa Arantxa Rus. A més de Masarova, també hi participen jugadores com la blanenca Marina Bassols o Jessica Bouzas. Altres tenistes espanyoles, com Núria Parrizas, Guiomar Maristany o Leire Romero, han estat eliminades a primera ronda. El de la Bisbal és el primer dels dos tornejos 8 a 125 que es celebren aquest any a Catalunya. El proper serà el Catalonia Open, el campionat que impulsa la Federació Catalana i que jugarà del 29 d'abril al 5 de maig al Club de Tenis Lleida.
I Palafrugell commemora aquesta setmana el Dia Mundial de l'Activitat Física, que és aquest dissabte. Durant tota la setmana s'han organitzat accions per promoure l'esport i reduir el sedentarisme. Es faran caminades, rutes, una taula rodona i activitats dirigides a la piscina i a l'estadi.
A partir de demà i fins divendres, a l'estadi municipal i la piscina es faran sessions de zumba, aquàtic fitness i fitpam obertes a tothom. Només cal inscriure's prèviament a la recepció de la piscina o al telèfon 972 30 44 94. D'altra banda, els serveis de salut integrats del Baix Empordà organitzen el dijous a la tarda una caminada saludable amb dos recorreguts, de 2 i 6 quilòmetres respectivament. Divendres s'ha programat una taula rodona sobre alimentació, entrenament i competició a càrrec de diferents esportistes. Serà a les 7 de la tarda al Museu del Suro. I per tancar el programa d'activitats, el diumenge a les 10 del matí es farà una ruta pirata organitzada pel Museu del Suro. La sortida serà a l'aparcament del centre Tramuntana i es farà una caminada planera d'uns 5 quilòmetres per conèixer les torres de defensa i la pirateria per la zona d'Armadàs. Per participar-hi cal inscriure's prèviament al telèfon 972 30 78 25 o al correu electrònic info@museudelsuro.cat. Les activitats han estat organitzades des de la Comissió de Salut Mental del Consell Municipal de Benestar Social amb la col·laboració de l'àrea d'esports, el CAP, el Museu del Suro i l'àrea d'acció social, ciutadania i joventut.
Gràcies, Ferran. També gràcies, Maria Alzina i Sergi Villena. De seguida parlarem amb en Xavier Pla, l'autor d'Un cor furtiu, la gran biografia de Josep Pla que s'ha publicat aquestes últimes setmanes. Però abans hem de fer un mosso, un glob, hem de connectar amb la gent d'Un mosso, un glob, la Laia Camós i l'Edu Prats. Bon dia, Edu.
Molt bon dia. Avui estem aquí a Sant Joan de Palamós, a Mas dels Arcs, i tenim al costat Toni Izquierdo, que és xef, divulgador, cofundador i president de l'associació gastronòmica La Cuina de l'Empordanet i ferm defensor del producte natural, de qualitat, artesà, senzill i de proximitat. Al llarg de la seva trajectòria ha tallat molts plats i sempre ha fet bandera dels peixos de temporada i de la marca registrada i més que prestigiosa Gamba de Palamós. Mm. Líder durant dècades del restaurant Mas dels Arcs, que és on ens trobem ara, ja fa uns anys que ha tret al mercat una línia de sofregits que tenim aquí i conserves gourmet per facilitar-nos la vida a les cuines de casa nostra. En Toni és, sens dubte, tot un referent gastronòmic aquí a Palamós i al Baix Empordà. Restaurant Mas dels Arcs, referent gastronòmic durant més de 52 anys al Baix Empordà.
Correcte.
Bon dia, Toni.
Bon dia a tots.
No és poca cosa, eh?
No, no és poca cosa, és tota la trajectòria d'una vida professional i una vida, doncs, apassionada. Apassionada per tot el que tu acabes de dir, de tot el que nosaltres, doncs, hem significat una mica per al territori, però jo mateix he sigut sempre, i ho acabes de comentar, doncs, un defensor dels productes i dels productors, que a vegades ens els deixem. I els productors són molt i molt importants perquè sense ells no tindríem el que tenim.
Tot aquest producte primari, diguéssim, no, en aquest sentit.
Excepcional, excepcional. I bueno, us haig de dir que tenim una gran sort d'on som, en la situació on ens trobem. Primer, la província de Girona, que està considerada una de les més riques gastronòmicament de tot el país, però no només del país català, sinó de tot el país. I tenim una diversitat de producte molt, molt, molt interessant i en aquests moments productors de nova collita, productors joves, que estan fent les coses molt ben fetes perquè tenen una altra visió de futur, de producte i de viure.
Una mica més àmplia, potser.
Una mica més àmplia, però a més són gent que s'han format. Molts d'ells, doncs, per desgràcia, molts dels nostres productors que ja tenen una edat i que s'han retirat, doncs, evidentment no es van formar, però sobretot amb el tema dels vins, dels formatges, amb l'oli, doncs, la gent s'ha format, doncs, amb escoles especialitzades, molts han anat a França, molts han anat a treballar a Itàlia, i el que han après allà ho estan, doncs, aplicant aquí en el nostre territori. I això, doncs, ens crea una riquesa bàrbara.
I tant, perquè això, per exemple, un dels exemples el tenim aquí, no?, que el 69... es van obrir les portes d'aquest restaurant als Mas dels Arcs i tu allà a la dècada dels 80 em vas agafar el
la
timó
rienda, sí, correcte,
i
correcte.
Aquesta experiència com l'has viscut a tu, aquesta de la restauració?
Bueno, aviam, jo us haig de dir que agafo les riendes al 80, seré molt breu, agafo les riendes al 80 però em formo, doncs, amb dues escoles d'hostaleria perquè llavors teníem que passar per Madrid, si no, no et podies treure el títol de maestria. I em formo, doncs, amb cuines del nord d'Espanya, inclús de França, alguna de Suïssa, i evidentment, doncs, quan jo surto d'aquí i em formo fora, veig un altre món. I aquest món el vull aplicar en el Mas dels Arcs. Val? Vinc aquí, aterro casa, això és un negoci familiar, que evidentment portaven els pares, i el portaven, doncs, a la seva manera, molt ben portat, però evidentment les coses anaven evolucionant, canviant, i va costar aquesta evolució, però al final jo i l'Anna, la meva dona, que portem regentant aquest negoci des de que els pares es varen retirar, doncs llavors el que varen fer, doncs, és això, doncs, anar posant, doncs, sobretot aquest producte de territori, doncs, posar-lo en el plat, no? I això és una mica el que hem fet, doncs, durant aquests anys, jo, doncs, implicat en tots els aspectes i sobretot implicat amb el que dèiem abans, amb el producte de la nostra comarca, amb la gamba de Palamós, amb tots els peixos, etc, etc, etc.
I perquè si tenia tant d'èxit el restaurant, diguéssim, ja ho diem, entre cometes, per què tanquem?
Bueno, tanquem perquè arriba una cosa que es diu edat, Jo, doncs, en aquests moments doncs, faré 67 anys i llavors ens plantegem amb en Xavi, que estava en la cuina amb nosaltres, i ens plantegem doncs, la possibilitat, que això ho vàrem descobrir-ho durant l'època de pandèmia, és a dir, que la pandèmia va portar coses, evidentment, molt dolentes, però molt poques de bones. I a nosaltres ens va portar una molt de bona, que va ser doncs, fer la venda online dels nostres productes i també prendre una decisió de dir, ostres, i per què no enfoquem això d'una altra manera, ja que en Xavi doncs, tampoc volia continuar, i jo ja tenia ganes de deixar-ho, però tenia una gran il·lusió amb aquest producte, i per mi doncs, això ha sigut doncs, un revulsiu personal, vull dir, perquè dius, hosti, tio, a 65 anys ja acaba, plega i tira la tovallola. No, estic aquí, a peu del canyó, ajudant en Xavi i el meu fill, i tirant endavant doncs, aquest projecte que francament, doncs, estem molt i molt il·lusionats i que ens va molt i molt bé.
Per qui no el coneixi, aquest projecte és, podríem dir, el projecte d'Antoni Izquierdo, el Gourmet.
Correcte.
Que sorgeix doncs, amb el propòsit d'apropar el que seria la tradició gastronòmica de la Costa Brava a les nostres cuines perquè puguem gaudir de tota la seva essència.
Sí,
no?
Mira,
què tenim aquí?
Bueno, doncs nosaltres, com tu deies, aquest producte ja l'estàvem fent. Aquí tenim doncs, un sofregit, el tradicional, que està fet amb ceba i tomata. Aquí tenim un altre, doncs, una mica especial, que està pensat doncs, que per fer doncs, els arrossos negres, els fideus negres, el qual doncs, hi ha molta i molta ceba de Figueres, un percentatge molt elevat, quasi res de tomata i un punt de tinta de sèpia natural de la Llotja de Palamós. Aquí tenim la nostra estrella, la nineta nostra, que és el sofregit de gamba de Palamós, que el tenim per aquí davant. Aquest, doncs, haig de dir que durant 8 anys ja va seguint un Girona excel·lent. I això doncs premiat. Hem de tenir en compte, és un premi molt important i prestigiós per nosaltres. L'últim en va arribar ha sigut aquest caldo de gamba de Palamós 100%, molt potent, el qual doncs és un caldo que també hem aconseguit aquest any passat el 23 un Girona excel·lent.
Fantàstic.
Aquí tenim una salsa de tomata doncs amb Maria Lluïsa. Per què? Perquè volia tenir una salsa de tomata, perquè bueno, me feia gràcia tenir-la. I també em feia gràcia tenir un dolç, no? I amb el dolç on surten aquestes prunes amb almíbar de garnatxa roja de l'Empordà. Un producte que crec que combina molt bé doncs, amb làctics, amb formatges, però inclús amb un foie, també amb un foie, com no amb un magret, amb un gigodànec, etc. Vull dir, també combina molt i molt bé. Aquesta és la línia gourmet, que diguem, i a partir d'aquí tenim la línia doncs, de restauració o horeca, com es coneix, que també servim a diversos restaurants.
Molt bé. I, per exemple, amb aquestes conserves que tenim aquí, hem vist que a la web, per aprofitar al màxim els vostres productes i teniu publicada tota una sèrie de receptes on feu suggeriments, perquè, a més, tu a xarxes ets molt actiu i sempre
bueno,
veiem que
intentem.
He fet això avui amb aquesta combinació diferent.
Bueno,
és una altra faceta teva, no, aquesta?
Sí, és una faceta que també ens funciona, perquè, bueno, Toni Izquierdo Gourmet estem, em sembla que 13.500 seguidors, vull dir, no està malament. No està malament, però la tenim una mica, no et creguis, aparcada, i ara ens hi posem de ple, perquè aquest és un tema que sí que porta en Xavi, el meu fill, i hem d'anar a més, però tot anem molt passet a passet. Fa 2 anys i mig que tanquem el restaurant, que som on som. Dintre d'aquests 2 anys i mig, Déu-n'hi-do el que hem tret de producte, però ara ens centrem amb el tema de les xarxes. Vale? Amb el punt de que, si tot va bé, ens veureu doncs, més sovint en xarxes i jo mateix, doncs, aprofitant aquí on som, que també fem uns tallers...
Exacte, doncs, explica'ns una mica d'això, també. Què hi feu ara aquí, a Mas dels Arts?
Bueno, a Mas dels Arts doncs, començarem el mes d'abril. La data la penjarem molt, molt aviat, segurament demà o demà passat, i el que fem doncs, els divendres als vespres, 2 o 3 divendres de cada mes, de 7 a 9:30, fem uns tallers d'arrossos i molt més. El molt més que vol dir? Bueno, doncs, utilitzem primer de tot els nostres productes, com utilitzar-lo perquè la gent vegi el fàcil que és, el rendiment que li traiem i lo ràpid, perquè aquí regalem temps, que això és una cosa
molt provada.
Molt provada, perquè la gent el que no tenim ara és temps.
Sobretot.
I si el volem, molta gent no el vol per cuinar, el vol per gaudir, per disfrutar, no? I aquí doncs regalem temps. Doncs aquí en aquests tallers el que fem, doncs aquestes sessions, les quals doncs també, això és primícia de la tardor de l'any passat, també intento que passi cada taller un productor de la comarca. Llavors invito un productor de la comarca i llavors també com no, cuinem amb els seus productes i els meus, i també li dono l'opció que s'expliqui i que digui realment què fa i tal, i això doncs als productors els hi agrada molt, no?
És una mica... Explicaves làctics, vins,
sí.
No? Vull dir que...
Làctics, vins, va venir Collverd amb el foie, per exemple, l'Albert de l'Arròs també de Pals, ha passat doncs el recuit de Fonteta, i el que anem fent doncs que vindrà un celler, vindrà una gent que fa oli, ve una gent que fa formatge, també vindrà alguna botiga especialitzada, que també, doncs, evidentment, nosaltres en aquests moments estem ja cap a, em sembla que 165 botigues gourmet de tot el territori català, o sigui que déu-n'hi-do, i ens estem obrint també en aquests moments a Madrid i tenim un mercat important per anar obrint encara, que és Donostia, que també treballen molt amb el producte aquest nostre. I, bueno, doncs, aquests tallers, doncs, us haig de dir que crec que la gent, el que anem a buscar és que s'ho passi molt bé, que sigui algo totalment diferent, no un taller d'aquests, doncs, rutinari, que van allà, et fan unes formulòries, no. Jo el que vull és que la gent participi i actuï amb aquest taller, d'acord?
Això
és
una...
No, totalment, totalment. Bueno, i la mostra és que quan en pengem algun els emplenem molt aviat, sí, i això, no? Doncs és, sí, això és molt bo, doncs molt bo per nosaltres, i també doncs ens crea doncs aquesta complicitat amb el que és client, i el que no és client acaba sent client,
exacte. Eh? Finalment
doncs, agafes doncs ja el que no és client, doncs intentes que a partir d'aquell dia doncs tingui addicció amb els sofregits o amb la marca Antoni.
És fàcil, ser client vostre, perquè
és fàcil,
clar,
dius,
home, tot llama molt, i a més a més que són coses que tu que dius que ens faciliten la vida i a més ens l'alegren.
No ho han dit, però hem de comptar que la nostra línia és un producte 100% artesà, no hi ha cap additiu i és 100% natural. Això és molt i molt important. O sigui, si hi ha ceba de Figueres, hi ha ceba de Figueres, hi ha un oli d'oliva... Ja, no, hi ha una gamba de Palamós certificada, la qual nosaltres hem de portar un registre molt sever amb el tema de la certificació de la gamba, amb els lots, amb tot, o sigui que doncs la marca registradora també ens fa un seguiment a l'any, una auditoria que passem a l'any, etc, etc, o sigui que donem fe del que fem, producte de molta qualitat.
Doncs Antoni, ja veieu que a més de fer totes aquestes conserves, de ser un gran xef i amb una carrera totalment consolidada, a més també veiem molt aquesta línia pedagògica i també de transmissió de tots aquests elements que dius, perquè a més tu, ara que estem a Ràdio Capital,
sí,
també s'emet per Ràdio Bisbal i per Ràdio Palafrugell, tu ets o havies sigut home de ràdio, no?
Vaig ser home de ràdio amb un programa a La Paradeta, a Palamós, érem tots molt jovenets amb en Joan Cama, i vam estar quasi 9 anys de ràdio.
Us vau passar
ocupant els divendres. Sabeu els que feu ràdio, què vol dir ocupar 45 minuts amb un programa?
Sembla que sigui pim-pam.
No, de pim-pam res. Sempre teníem que innovar, portar... Algun productor ja hi creia en aquell moment, i t'estic parlant de fa, em sembla que a prop de 28 o 30 anys enrere. Vull dir que sí, la ràdio també ha sigut part de la meva vida, i sóc home de ràdio. I sóc home de pedagògic, com tu deies, perquè jo em vaig treure el títol de professor de cuina, només vaig exercir 2 anys de la meva vida, quan els pares em van dir, nano, cap a casa, cap a casa ajudar, que falta gent, jo vaig tenir-ho que deixar i venir cap a casa. I per això, doncs, no volia plegar la meva vida laboral o professional, com li vulgueu dir, sense tenir el meu espai de tallers. Per això, doncs, neix la tardor de l'any passat aquest espai, doncs, que estem comentant, aquí on som ara, i per això, perquè m'encanta ensenyar, i sóc d'aquelles persones que ho ensenyo i ho explico tot.
Sí, està molt
allò
bé.
Que diuen, no, els cuiners, les cuineres, es guarden algun secret... Home, és normal, perquè hi ha coses que ens costen molt... Exactament, ens costen molt d'aconseguir... Però, bueno, jo com que tinc aquesta faceta, que sóc tan obert i la gent si em pregunta ho explico, doncs ho expliquem, no? O sigui que no em quedo amb res. I vull que la gent, doncs, evidentment, vegi que el món de la cuina és un món, doncs, que és molt fàcil si realment, doncs, et marques uns paràmetres que són molt senzills i en els tallers els expliquem. I bueno, doncs, evidentment, amb aquests productes, el que tu has dit, doncs, el que fem, doncs, és que la gent, doncs, s'hi enganxi, que cuini molt més, amb molta més fàcil. Evidentment no són uns productes barats, però tots sabem com està el mercat, tots sabem com està tot, compteu doncs, que molts d'aquests productes passen primer per un distribuïdor i molts d'ells doncs, acaben en una tenda final, o sigui, imagineu-se, però que, bueno, aquí estem, intentem de que us ajudin molt i que us pugueu, doncs,
i tant que
com
sí,
jo deia abans, doncs, enganxar amb aquest producte.
Amb els sofregits i també les...
I que ens seguiu a les xarxes, no?
I
vull
tant.
Dir que això, doncs, crec que a tots ens agrada i mirem de fer, doncs, el màxim, o allò mateix, el màxim de fàcil les receptes perquè la gent ho tingui fàcil.
Doncs molt bé, Toni. Moltes gràcies per aquest temps. Evidentment, seguiu-lo a xarxes, seguiu totes les activitats que proposen perquè realment valen molt la pena i moltíssimes gràcies doncs, per haver fet tant per la gastronomia del Baix Empordà i la cuina de l'Empordanet.
Gràcies a vosaltres, gràcies a tothom que ens escoltarà, com no, i el que hi he fet és el que m'ha marcat el cor. Ha sigut una passió que jo he tingut pel meu territori i jo crec que fins al final pensaré així. I el dia que deixi de pensar així, plego.
Haurem de plegar.
Haurem de plegar perquè és el moment. I aconsello a tothom
que
ho faci i que realment doncs, s'ha de plegar quan s'ha de plegar. Però si encara tens una edat i tens valentia i tens aquesta il·lusió i aquesta trampera, perdoneu l'expressió de trampera, vull dir, però crec que heu de continuar i endavant.
Exacte.
Que la vida són 4 dies i s'ha de gaudir del que un vol fer, com no.
Doncs molt bé, gaudirem de tot plegat i més amb aquests sofregits d'Antoni Izquierdo. Moltes gràcies i fins ben aviat.
Fins ben aviat.
Continuem el Supermatí, acabem de passar 8:45 del matí de dimecres 3 d'abril del 2024. Avui estem molt pendents d'aquesta notícia d'última hora que us explicàvem fa uns minuts, la mort d'un menor, d'un nen de 5 anys i la seva mare, que ha quedat ferida greu aquest dimecres, després d'un apunyalament, segons ha avançat el CASO i confirmen fonts policials a diversos mitjans. La principal hipòtesi és que l'autor dels fets seria el pare i que es tractaria d'un cas de violència vicària, segons diverses fonts apunten a l'Agència Catalana de Notícies. Per tant, aquesta és la notícia d'última hora. Els Mossos estan buscant el pare d'un nen que ha mort aquest dimecres a la nit. De fet, era de nit encara, quan faltaven 20 minuts per les 6 del matí a Bellcaire d'Empordà. Aquesta és la notícia d'última hora. Ens seguirem molt pendents. Però continuem al Supermatí perquè fa unes setmanes, ja us ho vam explicar, el Mas Pla va acollir la presentació de la nova biografia intimista que explora les llums i ombres de Josep Pla. Es diu Un cor furtiu i l'ha escrit en Xavier Pla, que és qui ens acompanya avui al Supermatí. Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
En Xavier Pla és professor de literatura de la Universitat de Girona, director de la càtedra Josep Pla, i jo et, mira, et faré la mateixa pregunta que m'ha fet tothom amb qui he parlat de la teva biografia. No hi ha cap relació entre Xavier Pla i Josep Pla, cap relació familiar, no?
Doncs no hi ha cap relació familiar.
Val.
Em sembla que és un cognom molt estès per totes les comarques.
I la segona pregunta que m'ha fet moltíssima gent. Com pot ser que encara no existís una biografia de Josep Pla com cal, com Déu mana?
Bé, jo crec que ens hem de preguntar pel que sí que existeix, no pas pel que no existeix, no? Sí, ja hi havia unes quantes biografies que s'havien publicat als anys 80 i 90, de Lluís Bonada, de Xavier Febrers, de Cristina Badosa, i per tant jo he seguit una estela, el que passa és que hi he dedicat 10 anys de feina i intento que sigui la biografia més completa que no hi havia fins ara.
Certament ho és, perquè en 10 anys, amb més de 4.000 documents inèdits i amb 1.500 pàgines, per tant, dona per ser completa.
Sí, sí. Però heu de tenir en compte que per primera vegada hem pogut consultar els arxius familiars i una part dels arxius que els mateixos familiars havien donat cedit a la Fundació Josep Pla de Palafrugell. I, per tant, diguem-ne que molta d'aquesta documentació es pot llegir ara per primera vegada. Bueno, no vull dir que no m'he de justificar, diguem-ne, per la llargada, però sí per la quantitat de material
Clar.
Que fins ara era desconegut.
A mi, quan entrevisto un autor, m'agrada haver llegit el llibre abans. En aquest cas, ha estat impossible.
Sí.
Ahir vaig acabar el capítol dedicat a l'Alexandre Plana, que em va semblar magnífic, i a més és una cosa que a més es destacava a la presentació, que cadascun dels capítols té un inici i un final. I per tant que sí. pots agafar-los com un element separat de la resta, no? M'interessa aquest tema i vaig.
Sí, jo he intentat fer una biografia panoràmica, no? És a dir, que parlo de la vida de l'home, parlo de les seves relacions amb els seus amics, amb les seves parelles, les relacions amb els editors, amb les relacions polítiques, i a l'hora d'ordenar una mica tot aquest material, doncs he intentat construir un discurs que sigui agradable de llegir, amb capítols, com dius tu, que són més o menys autònoms, no? Que fins i tot, si hi ha algun capítol que no t'interessa, jo crec que es pot saltar tranquil·lament, o anant darrere o anant davant, no?
Uh-huh. Una altra de les coses que també destaquen i que faciliten molt la lectura d'aquesta biografia és que no és una biografia acadèmica, és un llibre pensat per ser llegit, com a llibre de capçalera abans d'anar a dormir, no? No és un treball acadèmic.
No, és a dir, si per acadèmic entenem un discurs ple de notes al peu i de bibliografia, això ja he intentat que no ho sigui, he intentat aprendre les lliçons del mestre Josep Pla, no, del mestre de periodistes, i he intentat escriure d'una manera, doncs, que sigui atractiva i combinant, per dir-ho així, la documentació amb la interpretació, perquè el que m'interessava també és que hi hagués una interpretació de l'home Josep Pla.
Uh-huh. Quan es va fer la presentació, tots els mitjans vam destacar alguns dels elements que, sobretot els innovadors, no? Tot el que aportava de nou aquesta biografia, que són moltíssimes coses, però als mitjans, doncs, ens va agradar molt el tema de que Josep Pla fos un romàntic secret. Totes les qüestions vinculades amb l'espionatge franquista. A mi em va cridar molt l'atenció, per exemple, que certifiques que Francesc Cambó no va ser el principal finançador d'aquesta activitat propagandística antirepublicana. Tota la feina, tota la tasca que hauria fet Josep Pla ajudant els aliats durant la Segona Guerra Mundial.
Exacte, sí.
I per tant hi ha moltíssim contingut. Creus que això, que aquesta biografia canvia una mica la imatge que teníem de Josep Pla?
Bé, tu has començat dient que potser era un romàntic secret, no? Per això jo vaig posar en el títol un cor furtiu, perquè em sembla que Pla sempre va intentar presentar-se com un antisentimental, no? Com un antiromàntic, i en canvi a mi volia assenyalar que el cor que batega amb força en el cos d'aquest home és un dels elements motors de la seva vida, no? El que passa és que és furtiu, és un cor que sempre queda amagat o ocult i que intenta dissimular. I per això, a partir d'aquesta imatge, per dir-ho així, jo crec que emergeix un Pla una mica diferent del Pla que llegim o que llegim en els seus articles o en els seus llibres. És un home molt més sensible, molt més sensual, molt més familiar també, molt preocupat per la seva pròpia família. I per tant, jo crec que als lectors de Pla els pot interessar veure que només coneixíem una punta de l'iceberg, per dir-ho així, i que en canvi hi havia moltes altres facetes de la seva vida que ara les podem veure i que són més complexes.
Perquè és el que deies, no? És un autor que s'ha autoexplicat moltíssim, però ensenyava, ensenyava la seva versió d'ell mateix.
Clar, és que un dels problemes, per dir-ho així, un dels problemes d'escriure una biografia de Josep Pla és que ell mateix no va parar de parlar de si mateix, no? I d'explicar la seva vida. I, per tant, jo tampoc no volia fer una mena de correcció, per dir-ho així, d'assenyalar allà on s'equivoca o allà on amaga. No volia fer això, no? Però sí que volia, no sé com dir-ho, sobretot volia explicar la vida de l'home, no volia explicar la vida de l'escriptor, que també, evidentment, aquest home és un escriptor, no? Però intentar que és un home que, bé, doncs, que toca de peus a terra i que té les mateixes preocupacions que poden tenir qualsevol dels seus lectors.
Sí que és cert que fas un contrast, no? Contrastes les informacions que ell va donant al llarg de tota la seva obra amb la realitat. Per exemple, quan parla de la seva família, la relació amb el seu pare, és que a més és un dels capítols que ja he pogut llegir, no? Que expliques realment com era el seu pare, com era la seva relació amb ell, però just després expliques que a la seva obra ho dilueix una mica, no? Dilueix la incapacitat del pare per gestionar el seu patrimoni econòmic, etc.
Sí, dedico força atenció en aquesta qüestió de la relació amb el pare, perquè vaig tenir un veritable regal, un veritable tresor, que és poder llegir les cartes que Josep Pla i el seu pare es van enviar al llarg de la seva vida. i això és un tresor per qualsevol biògraf. I, home, la relació és molt curiosa, perquè el pare de Pla és un home més aviat apàtic, un home que es desentén de tot, que s'aïlla, que es va aïllant progressivament, i de cop t'adones que el fill està fent de pare, i el pare fa de fill, per dir-ho així. És a dir, que, per exemple, la relació amb els diners, que ja sabem que a Pla li preocupava tant, doncs ara potser s'entén millor, perquè el pare realment era un home molt ric que es va anar arruïnant progressivament davant de la desesperació de la seva família.
Durant la presentació vas explicar que mentre feies la investigació va haver una època que anaves dient això és una bomba, tot el que trobaves eren bombes. Sí, és un llibre que està ple de bombes.
Bueno, evidentment, bombes metafòriques.
Sí, evidentment.
Vull dir que, per exemple, les cartes amb el pare i amb la mare, doncs són una bomba en el sentit que destapen totes unes relacions que ell mateix havia amagat o havia dissimulat, no? Però després hi ha, doncs, bombes literàries en el sentit que, per exemple, jo descobreixo que alguns dels llibres que va publicar en castellà als anys 40, en els primers anys de la dictadura franquista, ell els havia començat a escriure en català. Per exemple, La guia de la Costa Brava, i això és una bomba literària en aquest sentit, La guia de la Costa Brava, que ell havia fet als anys 30 una petita travessa amb l'Hermós per tota la costa, doncs el llibre l'havia començat a escriure en català, es conserva el manuscrit en català, però òbviament quan l'ha de publicar l'any 40-41 es troba que no li autoritzen i llavors l'ha de traduir al castellà.
El llibre també explicar el que hi ha i explicar la informació, la documentació que s'ha obtingut en aquests 10 anys d'investigació i, per tant, explicar que hi ha llacunes en la realitat, en el que sabem sobre la vida de Josep Pla, en molts temes.
Sí, però el que és curiós és que ell és un home que té una passió, i això ja ho sabem tots els seus lectors, la passió és escriure. I ell està disposat a fer el que calgui per poder escriure. Fer el que calgui vol dir també el que jo en dic vendre's l'ànima al diable. És a dir, si cal pactar políticament amb en Cambó, pacta amb en Cambó, sempre que això li permeti publicar els seus llibres. Per tant, la passió per escriure és el motor de la seva vida i és el que, si no tenim en compte que ell vol ser un gran escriptor, no entendrem doncs, la seva posició a la guerra, la seva posició als anys 40, la seva posició als anys 60. Ell té tota la proa de la seva vida, és fer qualsevol cosa, vendre's l'ànima al diable, és un personatge, diguem, com fàustic, com Faust, que es va vendre l'ànima al diable per poder aconseguir la joventut, no? És a dir, ell no tingui principis morals, que sí que en té, però el principal principi és poder ser el gran escriptor de la literatura catalana.
M'estaria parlant amb tu hores i hores, la veritat. Crec que un dia haurem de fer una entrevista d'aquelles com la d'en Pepe Rubianes a TV3 de 24 hores, perquè hi ha tants temes, el treball com el Servei d'Informació del Nord-est, el CIFNE. També desmuntes una mica el mite de l'exili interior, no? Aquella vida austera després de la Guerra Civil.
Sí.
Hi ha tantíssimes coses que valdria la pena parlar-ne molt.
Sí, home, el viatge a Nova York, per exemple, també, que és molt interessant, i després la relació amb les seves parelles sentimentals, que no oblidem que Pla no els hi dedica ni una sola línia en la seva obra, no? I que jo he intentat donar veu a les seves dones, no? Com ho veien elles, i com parlaven, i com es parlaven a través de les cartes que vaig publicant.
Estaria parlant, com deia, amb tu hores sobre el tema i jo crec que hauríem de fer un dia una entrevista una mica més llarga, però el problema és que avui hem d'acabar ja, perquè hem d'acabar a les 9. El llibre va sortir fa uns dies, serà un dels llibres del Sant Jordi, jo ho dono per fet, però has anat fent-ne presentacions, no? O almenys en deus tenir de previstes.
Avui fem la presentació, després de la primera que vam fer a la Fundació Pla. Avui presentem el llibre a les 7 a l'Ateneu Barcelonès amb l'Anton Lasses.
Molt bé. Doncs hem parlat amb en Xavier Pla, que és l'autor d'Un cor furtiu, la biografia de Josep Pla. En Xavier Pla és el director de la càtedra Josep Pla. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i ens seguirem parlant.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Avui dimecres i els dies que s'aniran succeint esperem refermar en sensacions de primavera suau, perquè esperem un temps que s'anirà estabilitzant i que serà majoritàriament assolellat. El cas és que avui al migdia a la nostra comarca del Baix Empordà ja podrem passar dels 20 graus i esperem temperatures màximes de l'ordre dels 22-23 graus. Les temperatures mínimes encara seran bastant contrastades amb les màximes. Es presenten dies de màniga curta i ambient primaveral en tota regla.
Gràcies, Marc Vilà, gràcies a tothom que ha fet possible aquest informatiu, a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i en emissió també amb Ràdio Bisbal, totes les notícies del Baix Empordà explicades i condensades en una hora. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia i fins demà a les 8.